Exactament.
Cancel·lades.
Sí, sí, unes quantes.
Recollir incables, podria dir.
Podria fer una secció que estigués Billie Jean. El Moonwalk.
Exacte.
La secció Billie Jean.
Estaria bé. M'agrada molt. Mira, implantarem la secció.
Que sigui d'agafar i dir, mira, vam recomanar fa 3 setmanes aquesta sèrie, això ja no.
Ja no.
En relació amb això, la sèrie de Valencià, que puc dir que sigui recomanable, sencera.
Sí, 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 aquesta sí.
Es
va fer la sèrie Valenciaga, i per això deia que hi ha com una mena de corrent o el que sigui, i ara hi ha un altre nom.
Aquesta, per exemple, tenim sort perquè el primer ja es veu
de la moda, que és Christian Dior, a Apple TV, es diu The New Look. Parisian couture. Però el punt de partida entenc que és similar, és a dir, dibuixar un dels grans...
No, es centra molt en l'aspecte de la guerra.
Sí, és més un thriller que no pas...
Té més context històric, en el sentit que se centra només en l'ocupació nazi a França, a París, que això també ho vam veure a Valenciaga en una part de la sèrie, i com van reaccionar els diferents dissenyadors de moda top d'aquella època parisencs a aquesta ocupació. Tots, jo crec que cadascú s'ho pren d'una forma diferent. Ho centra sobretot en Christian Dior, amb un principal problema ja d'entrada.
I amb Coco Chanel.
I amb Coco Chanel, sobretot. També apareix Valenciaga en un moment, de la sèrie.
Jo diria, busqueu una foto a Google del Christian Dior i després mireu l'actor que
fa. No sembla ni de conya. És que a Valenciaga hi ha un moment, això m'ho va... La meva parella m'ho va recordar, em va dir, tu recordes que a Valenciaga fan una referència cruel a Dior i li diuen a Valenciaga, almenys tens la sort que no estàs tan gras.
Mm. Ui.
I llavors surt Ben Mendelsohn, no? amb un tiparraco, no? I dius, tu no ets...
No ets el Christian Dior? No t'assembles?
I per mi aquest és quan ja el protagonista de la sèrie ja no t'entra i ja et treu de la sèrie, ja és un problema. Fins i tot et diria que l'actuació d'ell no està a l'alçada de les circumstàncies. I el pitjor de tot és que tens, per comparar a la Valenciaga. Sèrie de Valenciaga, i això li fa encara més amb aquesta sèrie.
Hi ha una altra lectura, abans que dèiem, que hi ha una lectura sociopolítica de la sèrie que vol entrar doncs, en això, l'ocupació dels nazis, etc, la resistència, no sé què, que és totalment absurda.
No, ho fa molt malament.
Està molt mal fet, perquè si vols entrar això has de tenir un guió de ferro colat. Perquè ficar-se en si un dissenyador ha col·laborat amb els nazis o simplement ha passat de refiló per l'ocupació de París, etc, és que fan moltes preguntes, no hi ha cap resposta i sembla que no es vulguin mullar mai.
I és que la comparació amb Valenciaga és que cau a tot el... Perquè l'actor principal, la Valenciaga, boníssim, aquest actor principal no dona la talla. A Valenciaga havia una estètica, havia una intenció, havia una elegància, una forma d'arrodonir la sèrie. Aquí és una sèrie expositiva, clàssica, plana, que no et porta enlloc.
I és avorrida.
I que té un greu problema amb els accents dels actors. Clar, hi ha actors que parlen... És tot a parlar en anglès. Hi ha alguns que tenen accent francès i altres que no. Coco Chanel, que és la Juliette Binoche, parla un anglès perfecte. I en canvi, el Christian Dior fa un accent mig anglès, mig francès. Però que...
Deixa'm dir que això és una cosa que... Això és una cosa que a mi m'obsessiona i que em treu de moltes pel·lícules i que passava molt a Ferrari. A Ferrari, en teoria, és gent italiana, que parlaven italià entre ells, i són persones que parlen en anglès amb accent italià. És a dir, no té cap sentit.
Però aquí és pitjor encara.
Aquí és molt pitjor.
Perdona, aquesta solució que és completament d'acord i té a veure amb la indústria nord-americana. L'hem de fer nosaltres en anglès i que us bombin. Però la idea sobre de posar-li un accent...
Un accent!
Que dius, però és que estàs enfotent-te'n de l'origen.
Estàs veient gent que viu a Itàlia, que estan comprant al mercat i que parlen en anglès amb accent italià.
Pues poseu-los en italià i...
Això
diu molt del projecte, per la manca de direcció que hi ha.
A la caza d'Octubre Rojo, John McTiernan feia una cosa molt intel·ligent, que era, tots els personatges del submarí on anava Sean Connery i parlaven en rus, fins un moment en què acosta molt la càmera i de sobte fa un zoom i quan el zoom torna ja parla en anglès i tu els estàs escoltant en anglès.
I aquest joc...
És com si t'haguessin traduït.
Exactament, aquest joc en el que tu de sobte entens que aquests personatges ja no estan parlant en rus, funciona. Però si poses a un tio australià parlant amb accent francès, where you at, motherfucker? Are you here?
De fet, recordo que Tarantino això ho deia, que ell no entenia per què feia això a la indústria americana, si et fixes a Inglourious Basterds, per exemple, tots parlen el seu idioma. I no passa res.
Sí. Va, anem amb dues, molt ràpidament, ja, a Filmin, que hi ha aterrat una sèrie britànica.
Sí, molt ràpidament, perquè no hem sentit el canvi tarifari, però s'ha produït. S'ha produït fa 4 minuts el canvi de Badalona a Barcelona, com vas en taxi, tarifa 3, tarifa 4.
A Filmin ha aterrat una sèrie britànica que arriba avalada per molt bones crítiques al seu país, que està basada en una història real, que es diu El Quinto Mandamiento.
Who here lives by a moral code?
Ostres, tu, bravo, 5 estrelles.
Sí?
5 estrelles.
Jo he vist el primer, el primer capítol és sensacional.
El primer sensacional?
I el segon, també. Sí.
I la millor sèrie de la setmana, per vosaltres.
Sí, home, i tant.
I el tercer i el quart, és extraordinària.
A més, fa una cosa molt maca, que és, crec, que és reeditar la memòria de la víctima.
Sí.
Sí.
Que és una cosa que feia
perdó,
també...
Perdó, però de què va la cosa?
Ostres, t'explico. És un senyor, bàsicament, un noi jove que es dedica a manipular gent gran o solitària o que sap que no té família perquè aquestes persones acabin posant-los al seu testament, acabin posant aquest senyor al seu testament i després carregar-se'ls, bàsicament. Sí. No? Una manera de fer-se ric, un psicòpata. No? Però està fet des del punt de vista d'aquestes persones que són seduïdes i no des del punt de vista del seductor. No, fa un homenatge, crec, a la víctima molt bonic.
I amb molt de respecte.
És un exercici molt elegant.
I també t'ajuda a entendre com aquelles persones van caure.
Clar, clar.
Que no eren persones que eren tontos.
Fa molta llàstima el primer capítol.
El Timothy Spall, que és increïble, que fa aquest paper d'un professor homosexual que sempre ha amagat aquesta condició perquè és un senyor molt creient, no, i això xoca amb les seves creences religioses, el fet de la seva condició sexual, i com arriba aquest noi jove a la seva vida, no? I ell creu que ha trobat l'amor de la seva vida, la persona amb la que finalment podrà expressar el que sent, i s'està tractant amb una serp verinosa.
I és que amb una sèrie així has de tenir el dolent, entre cometes, ha de ser molt, molt convincent, i crec que aquesta sèrie té un dolent que és collonut, és a dir, és un paio,
sí,
és inquietant, et fa grima, et provoca fàstic, és un tio que
realment entens. Hi ha moltes sèries actualment que tendeixen a romantitzar els dolents, i aquesta sèrie
no ho fa. I ho fa molt bé, això. Està molt bé.
No ho fa, però crec que el xaval aquest és tan... No me'n recordo com es diu, perquè un nom... Anne Harwicki, és un home estranyíssim, vull dir, és un home estranyíssim pels estàndards catalans.
Nostre, sí.
Gran sèrie, eh?
Està molt ben construït, molt perquè pots arribar a entendre per què és un seductor i per què tu pots caure en les seves xarxes.
El Quinto Mandamiento.
Estem deixant una sèrie que és important.
Sí,
eh?
Sí, però el Quinto Mandamiento.
Estàs posant la música de marxar.
Calla, que no acabo. El Quinto Mandamiento de Filmin. L'última sèrie que volies dir és la de Larry David, no?
Per què poses la música de...
Dotzena i última temporada de la sèrie de Larry David. Què? Què vols dir?
No, dotzena temporada de Larry David, Curb Your Enthusiasm, probablement una de les sitcoms més importants i més influents de tots els temps, que és el Larry David fent de Larry David. Crec que ja és difícil distingir la barrera entre el personatge creador de Seinfeld juntament amb Larry Charles o el Larry David, que és doncs, un senyor milionari que viu a Los Angeles, etc. Però, com sempre, doncs, un nivell d'humor, jo crec, molt potent. És veritat que a mi el primer episodi m'ha decebut una miqueta, només han penjat un, però segueix sent obligatori.
És l'última? S'acaba aquí?
Té 76 anys i ha dit que no pensa fer res més.
Està bé.
Que és una mica el que hauries d'anar pensant tu, ja. A veure, hi ha una miqueta...
Doncs a mi no em faria res, eh?
Deixar pas el talent.
Sí, sí, no, jo no em faria res.
Que et tens molt a la redacció.
Sí, 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 i tant.
Però si el Xavi se'n va, se t'acaben els ingressos del dissabte, tu.
Qui t'aguantaria?
A veure...
Qui t'aguantaria?
A veure, Xavi Bundó pot renunciar per deixar-me en el testament a mi.
Ah, d'acord.
Un testament, però que no...
És com el psicòpata de la
pel·lícula. Xavi,
quin testament? Que no em moro jo. No fotem.
Que, per cert, és el Quinto Mandamiento aquí, però...
The Six.
Anglaterra
és...
The Six.
Els The Six Commandments.
El sisè.
Perquè en l'Església Anglicana el nom de Terres és el sisè.
Efectivament, sí, senyor.
Va, 12 i 8 minuts, ho deixarem aquí. No heu comentat res del Pequeño Nicolás ni res, eh?
Ah, bueno...
No, cal que parlem.
Ho podem comentar, això?
No. Un altre dia. Nicola,
a veure,
que...
no.
Bueno, va,
saps què passa? Que no expliquen res de nou.
Deu marxar, que ja ho sabíem tot.
No expliquen res de nou, de veritat. Bueno, i el que sigui, el que podria ser interessant, que és exactament qui és el personatge que fa de bisagre i fa aquest tio salti de ser un
no
nadie.
Això no ho explica.
Aquell no parla.
Bueno, i el millor és, jo era el puto amo i quiero ser el más, el puto amo todavía.
Que se sepa. I jo manejava todo que se sepa.
Sou pequeños Nicolás en potència tots. Blai Borell, Òscar Broc, Toni García, Luis Escribano, que vagi bé, eh?
Xavi. Una abraçada per tu.
Jo aquí, García Ramon.
I per tots els catalans i
us
catalanes.
Us estimo tots.
Recordeu que avui ha plogut, però ara ja surt el sol.
Compte, Xavi, Toni Yoga. Podeu Toni sortir... Yoga, està apareixent.
Jo aquí, García Ramon.
Podeu sortir i deixar que Toni la Yoga. Llum del sol us acorni la pell, d'acord?
Ostres, tu quina
por. Apa, adéu-siau, aneu passant. Adéu. Va, actualitzem la informació a les 12 i 9 minuts. Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Els aliats europeus pressionen els Estats Units perquè aprovin el paquet d'ajuda a Ucraïna després dels fets de les últimes 24 hores.
D'entrada, per la mort d'Alexei Navalny en unes circumstàncies encara sota investigació i també per la victòria de Rússia en un dels fronts d'Ucraïna. Tant la Comissió Europea com l'OTAN i diversos governs del continent estan fent pressió a Washington perquè posin en marxa la inversió. N'estan parlant a la conferència de seguretat que s'està fent a la ciutat alemanya de Múnich. Ens hi desplacem última hora amb l'eurocorresponsal de Lluís Tobar.
L'OTAN demana no defallir l'ajuda a Ucraïna en un moment que pot ser clau per al país en la seva lluita sobre el terreny. El secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, ha tornat a pressionar el Congrés nord-americà perquè aprovin el paquet d'ajuda.
Ara el problema és que la falta de decisió al Congrés significa que l'ajut dels Estats Units ha disminuït i això té un impacte directe al front d'Ucraïna. No es tracta només de prendre una decisió correcta, sinó de fer-ho el més aviat possible, perquè és urgent. Cada setmana que esperem hi haurà més assassinats. No sóc jo qui he de dir al Congrés dels Estats Units el que ha de fer, però és vital i urgent un paquet per Ucraïna i els Estats Units han de complir.
La Unió Europea, en canvi, ja ha fet els deures amb l'aprovació de l'últim paquet d'ajuda a Kiev valorat en 50.000 milions d'euros. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advertit que si Rússia guanya Ucraïna, Putin no s'aturarà i altres enemics poden aprofitar la situació.
I think it is... Crec que als Estats Units els convé aprovar el seu paquet i seguir donant suport a Ucraïna, perquè no es tracta només de la guerra de Rússia a Ucraïna i dels intents de Putin de desestabilitzar les democràcies, sinó que hi ha altres règims autocràtics que estan mirant molt de prop com responem. És una qüestió de fer prevaldre les democràcies i els nostres valors a nivell mundial.
Will democracies globally prevail?
En pocs minuts hi haurà un altre plat fort i intervindrà aquesta conferència de seguretat de Múnich el ministre d'Exteriors xinès i el secretari d'Estat nord-americà Anthony Blinken.
Pendent doncs a la resta d'intervencions que hi hagi justament en aquesta conferència de seguretat, i ho dèiem després d'aquestes dues notícies que han beneficiat el Kremlin. D'una banda la mort d'Alexei Navalny, de l'altra aquest avenç important, aquesta victòria important de Moscou al front de guerra d'Ucraïna, en concret a Donetsk, i és que les tropes ucraïneses han abandonat una ciutat del front per recuperar Donetsk després de mesos de setge de l'exèrcit rus. És el municipi d'Avdivka, clau per fer l'ofensiva contra la ciutat més important de l'àrea que controla Rússia des de la invasió que va començar ara fa dos anys per part del Kremlin. Des de la conferència de Múnich, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat que al llarg d'aquest 2024 sorprendran les tropes russes, però ha insistit en que els cal poder controlar el cel i també aquestes inversions, ara ho sentíem també, dels Estats Units militarment a Ucraïna. A tot això, l'altra informació de les últimes hores, ho dèiem, aquesta mort d'Alexei Navalny, doncs bé, fa una estona la família de la víctima d'aquest opositor rus ha fet públic un comunicat en què asseguren que va ser assassinat. La família de Navalny detalla que la mort va ser ahir, 2:45 de la tarda, a hora local. Això és el que els ha traslladat oficialment l'autoritat del centre penitenciari on era la família, en concret a la mare de Navalny, que ja ha arribat justament a aquesta presó. La família exigeix que els entreguin el cos immediatament, un cadàver que, per cert, ja no és el lloc on va morir, sinó que l'han enviat a una ciutat propera, Salehard, on l'estarien analitzant els forenses russos. És per això que la família demana l'entrega immediata, també per evitar que es pogués adulterar alguna prova d'aquest presumpte assassinat. I tornant ja a terres més properes, la policia andorrana està investigant la mort d'un veí de Roda de Barà, de 41 anys, a Arinsal. L'home estava de turisme a la zona i va aparèixer mort fa un parell de dies a la vora del riu que travessa aquest nucli de la parròquia andorrana de la Massana. Era uns 200 metres del telecabina que porta a l'estació d'esquí. Tots els indicis apuntaven que es tractava d'un turista que s'allotjava en un hotel proper, un extrem que ara s'ha confirmat amb l'autòpsia i la comparativa de les empremtes dactilars que ha fet la policia andorrana en col·laboració amb l'Espanya.
Esports, el Barça recupera Vitor Roque i Oriol Romeu per jugar aquesta tarda a Balaïdos a 6:45 contra el Celta. És l'últim partit de Lliga abans de l'anada dels vuitens de la Champions dimecres a Nàpols. L'equip de Xavi Hernández és tercer a la Lliga, 10 punts de liderat del Real Madrid i a 5 de la segona posició del Girona, i té 3 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid, que jugarà a les dues a casa contra les Palmes. A segona, l'Espanyol rebrà a les 9 el Mirandés a Cornellà, amb la novetat de Brian Olivan a la convocatòria. I també a les 9 de la nit el Barça de bàsquet jugarà semifinal de la Copa del Rei de Màlaga contra el Tenerife, després d'eliminar ahir el Manresa per 102-91. Abans, Real Madrid i València s'enfrontaran a la primera semifinal a partir de les 6. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha guanyat la medalla de bronze dels Mundials de Doha, superant França per 14-10.
Pel que fa al trànsit, un accident complica aquesta hora l'accés a la ciutat de Barcelona a través de la C58 i la C33. Aquestes dues vies que provenen del Vallès i accedeixen a la capital per l'Avinguda Meridiana, entre 4 i 5 quilòmetres de retencions a totes dues per aquest accident. A tocar del nus de la Trinitat també hi ha retencions a la Ronda de Dalt en sentit aquest nus de la Trinitat. I pel que fa al temps, aquesta hora encara es mantenen alguns bancs de boira i núvols baixos a l'interior, però es van trencant i aquesta tarda hi haurà més estones de sol. La tramuntana i el mestral continuaran bufant amb alguns cops forts als dos extrems del país, sobretot a l'Alt Empordà, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb un ambient més càlid, amb moltes màximes entre els 16 i els 22 graus.
Gràcies, Nil Sant Martí, gràcies, Quim Salvador. Fins ara.
Fins ara.
de seguida, Ferran Adrià al Via Lliure. RAC 1.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Torna el concert solidari de Mans Unides més esperat de l'any. Els Tutsis ens brindaran un espectacle únic a la sala Ludwigàs amb grans èxits. Un concert dedicat a la pau per millorar la vida de milers de joves afectats pel conflicte a Gaza. Vine a ballar amb nosaltres aquest dijous 22 de febrer a les 8:30 a Ludwigàs. Implica't en la nostra causa solidària i aconsegueix les teves entrades a entradium.com.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana. Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
RAC 1.
Així assaborim el món amb Lidl. Des d'avui els millors sabors d'Itàlia. Autèntica pasta fresca italiana. Tagliatelle, bigoli, des d'un amb 69. I acompanya-la amb la nostra gran varietat de salses de tomàquet a l'estil casolà per un amb 99. Lidl, marca la diferència.
Del 8 al 18 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans o Furla, amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village. Només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Cort Inglés. I també els espavilats a renovar la seva llar amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teca i Bellissima. Així són les ofertes límit. Del 15 al 18 de febrer a la botiga web i app del Cort Inglés.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A RAC 1.
Escolta.
Via lliure.
Quin trallazo de 35 segons. Ja
però escolta, per què volem més? Què volem? Clar, volem una òpera? Volem que vingui Brian May a fer 6 dies?
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. 12 i 18, de seguida amb Ferran Adrià, però abans recordar-vos que demà el Via Lliure marxa de l'estudi i se'n va fins al quilòmetre zero del món casteller. De fet, agafarem el cotxe aquesta tarda ja cap a Valls, cap a la Costa Daurada Interior, per fer demà el programa des del Museu Casteller de Catalunya, a Valls. Allà ens hi acompanyaran una pila de gent que viu en primera línia la vida de les colles, amb certa tensió, que ja us explicarem. També descobrirem què fa especial aquesta terra, que a banda dels calçots, ai, dels castells, té els calçots, i entre altres té el precursor de la música electrònica que escoltarem avui en dia, com és Robert Gerard. En parlarem amb el seu net. I molta atenció, perquè també pel Via Lliure, demà, des de Valls, i passarà un dels grups que més ho està petant a Catalunya.
Ni que on quatre quisos, no són suficients, quatre quisos, ens estem coneixent.
Els Vinga Flowers, que són de Valls i que precisament acaben de llançar el seu esperadíssim La Calçotada, però també un altre cantant que ho peta. La Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició d'Eufòria i que demà serà amb nosaltres des de Valls, també amb actuació musical. Doncs us esperem al Museu Casteller de Catalunya, a Valls, a partir de les 10 del matí, el primer que arriba, el primer que seu amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i la col·laboració de Port de Tarragona. 12 i 20. Els pròxims minuts conversarem amb un dels grans noms de la història cultural i econòmica, també recent de Catalunya, un dels personatges el nom dels quals pots anar per arreu del món i tothom sap exactament qui és el gran responsable, o en tot cas probablement ell digui un dels grans responsables, però per molta gent no és el gran responsable que el país sigui reconegut per la gastronomia. I avui, a poques setmanes perquè reobri de nou el museu que manté l'homenatge, el llegat del restaurant que va aconseguir aixecar i que es deia el Bulli, avui ens visita el Ferran Adrià. Com estàs, Ferran? Bon dia.
Molt bé, molt content.
Hi ha qui preguntarà on està ficat el Ferran Adrià.
Ostres, jo tinc que explicar on estic ficat.
Quantes hores tenim, no?
Però la veritat, bueno, ho puc explicar una miqueta curtet. A veure, quan vam fer la fundació, tenien tres missions importants. Una era guardar el llegat del Bulli, i ara en el museu ja tenim. És a dir, el somni era que d'aquí 50 anys, 100 anys, la gent pugui dir, escolta'm, el Bulli era això. Ahir vaig estar al pavelló amb Ivan de Roer, i em vaig donar compte de l'important que és. És que el pavelló amb Ivan de Roer, que per mi és una obra d'art, tal, si no existeixi, i diguéssim, no, aquí n'hi havia un pavelló que va ser brutal, no. El treball que s'ha fet, bueno, recuperar-lo i tal, fa que existeixi. Llavors, per nosaltres era molt important això del museu, no?
Clar, que l'avantatge de l'arquitectura és que el llegat hi és, perquè el pots veure, si el conserves bé. El de la cuina és molt
més
difícil.
No, però és que el museu es tracta de comprendre què va passar.
Clar.
No d'anar a menjar.
No, ja ens agradaria.
Això, l'origen d'aquest museu, la té a Barcelona. Vull dir, a Barcelona, el Palau Robert va fer la primera exposició en la història d'un restaurant gastronòmic. I van passar 900.000 persones.
Una barbaritat.
I això no va motivar perquè, diu, n'hi ha un interès de lo que passa darrere, no? Estem molt contents i et dic, ara obrirem el 1 de maig. I bueno, i això ja és el llegat que ja tinc. El segon projecte que tenia era crear contingut de qualitat per al nostre sector i per això vam fer Sapiens i Wikipedia, que és una enciclopèdia que ja portem 23 llibres, que seran 50, i l'any passat vam tindre una oportunitat a nivell d'educació. Jo m'he dedicat molt al tema de l'educació, he après molt, jo he estat 8 anys de professor a Harvard, conec bé l'MIT, vaig ser president del Consell Assessor del Basque United Center, aquí a Catalunya amb el CET, i ara era el moment de dir que, escolta, amb tot això que he après, el somni seria que et deixéssim fer una universitat gastronòmica. I això estem a Madrid, vull dir, és qui me va proposar.
Ja sé. Què dius ara?
Sí.
Però ara, això...
Aquí lo vas proposar, és la primera vegada que lo dic. Jo aquí, això lo vas proposar 4 o 5 vegades en la història recent a persones molt importants i, sincerament, no van creure que això era important.
Però això ja està obert?
Sí, això està obert. Es diu MAC, a la Universitat Comillas, que és una visita potent, sobretot en el tema econòmic, i comencem a fer el nou edifici, ara, que estaran 3 anys.
Deixa'm... Sí, perdona, Sí. Ara ja no com a periodista, sinó com a català. Hem deixat des de Catalunya passar l'oportunitat que el Ferran Adrià tingui el seu centre educatiu però, nivell universitari.
Sí, però jo amb això no em molesta, de veritat.
Bueno, vale, potser tu no. No, l'altra gent igual sí.
Però vull dir que podia haver sigut Xina.
Llavors... Ferran, però tu ets de l'Hospitalet i vas proposar-ho a Barcelona.
Sí, no l'he proposat, però ja et dic que no...
Ha passat el tren.
No estic... És important, perquè jo podia dir-te ara, sí, no, perdona, la vida és així, ¿vale? A vegades m'han fet cas, a vegades no, i tenen tot el dret del món. Jo no soc tampoc ningú per dir... Tal. I llavors va haver aquesta oportunitat. Estem amb l'Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, per mi és el crac més important que n'hi ha a nivell creatiu al món. Ens deixen fer tot la distribució e interiorisme, tot la metodologia d'estudi que apliquen Sapiens, i tot el currículum participat. Allà no era un tema de Madrid, Barcelona, és que al començar de zero pots fer tot això, saps o no?
Podria preguntar-te sí. Quines universitats ho vas proposar?
No, no és una universitat.
A qui ho vas proposar? A l'Ajuntament de Barcelona?
Ho vas proposar a diferents persones.
A la Generalitat.
Però no, però dic que... De veritat, perquè ja et dic que parlo ara, sí, abans sí, de que, sí, sí. De que, això, que no,
ja t'anticipes,
que no estic molest, vull dir, ni tal. Va, que, clar, la gent les que entendre, són el que la gent que t'entendrà és com si a tu et fan una proposta, no, perdona,
sí, sí.
Vull, brutal, de fer tot una ràdio, no? I te deixen fer-lo com... Escolta, està a Madrid com podria estar...
Sí, sí.
Per exemple, jo vaig dir que no a tindre un restaurant al Santiago Bernabéu.
Què?
Clar, això va dir que...
El nou no. Santiago Bernabéu?
No, no, això va dir que no.
Això, per favor.
Això sí que...
Per favor.
Això no... Ei, fa això dic... No,
home, però això ja són principis, no?
Sí, però, tant, però n'hi ha, ha cuines bascos, eh? El Martín Pérez digui està, crec...
Comencem a parlar, a veure, Spotify Camp Nou. Anem, no fem cagarela, eh? O sigui...
No, Spotify el que té que fer és agafar gent jove que tingui ganes, que sàpiga gestionar. Vull dir que
sí, perdona, t'has reunit amb Florentino Pérez o no? Haver-hi
trucada? No, va ser altra vegada.
Et va trucar, soy no, Florentino no, Pérez.
No, però vam fer, però ja et dic, crec que este Martín Barajatí, que és un dels cuiners més importants del País Basc,
i
ningú allò al País Basc ha dit, ostres, sí, sí, com sí. Que vas a tal, però és que jo amb això podia fer moltes coses, però el futbol, el Barça...
És sagrat, no?
És sagrat.
Si hi ha poques coses sagrades a la teva vida, una és el futbol, no?
Sí, el Barça. Perquè a més, me'n recordo sempre del meu pare.
Per què?
El meu pare, la seva passió era la família del Barça, sobretot els últims 15, quan va retirar i tal, i sempre que tinc aquesta passió per el Barça, em recordo del pare, no? Llavors, és allò...
No podem trair el pare, no?
I tal, llavors ja et dic que aquest és el segon projecte, i el tercer projecte, que és molt xulo, que això, sobretot, lo estic fent amb CaixaBank, que és un dels àngels de la Fundació, és tot un projecte sobre com podem fer que totes les petites empreses, tenen en compte que n'hi ha, a Catalunya tenen que haver unes 800.000, a Espanya n'hi ha 3 milions, d'aquestes 3 milions, el 90% no fa pressupost anual.
No.
Per això, el 50% de los restaurants, en un tercer torn, no ho sé, 50% no dura més de 5 anys. Ara portem 8 anys treballant...
Amb la gestió econòmica de les empreses. Picant
pedra en que la gent que entengui que, aunque monti un bareto al seu barri, la gestió vital, per exemple, fer-te algú que no escolti ara
sí.
I vol muntar un negoci d'hostaleria, pues, tindrem un sistema de que puguis presentar-lo en una hora i nosaltres et donarem el feedback quasi el mateix dia al 90% de cert.
Tu has estat molt millor cuiner que gestor, Ferran?
No, jo vaig començar a estudiar a administració per fer empresarial i sempre va quedar... I el meu hobby
sí.
Era els números.
Els números?
Sí. Pressupost anual, control pressupostari... Al final...
Però llavors que tens més talent cuinant o gestionant?
Bueno, no, lo para que al final és un tema d'estudiar. Una de les coses diferencials que jo he après de la gent important que he conegut al món, gent molt important, que tot estudien molt encara.
I tu continues estudiant molt?
Jo estic 6 hores al dia.
6 hores al dia estudiant?
Sí, quan estic a Barcelona, vale, m'aixeco a les 7 i mitja, faig l'almorzar, i normalment fins les 2 així, tal. Difícilment faig alguna cosa al matí perquè vull estar estudiant. És fonamental.
Quant de temps vas estar cuinant el bulli, Ferran? Anys?
Sí, jo vaig començar el que és cuina amb un ganivet, perquè no entenguem, vaig començar l'any 80
sí.
Fins a l'any 2011. Però, a veure, quan es parla d'aquest tipus de cuina...
31
que,
anys, llavors.
Sí, però quan es parla d'aquest tipus de cuina, no, l'alta cuina creativa, dintre de la piràmide que és l'alimentació, la cuina és res, però el que fa tirar el carro tot. Vull dir, un cuiner al meu nivell ja no cuina com entenem. És una història... difícil d'explicar, lo tens que veure.
Si t'has viure perquè... una mica, sí.
Exacte, una mica.
Llavors, 31 anys al bulli, primera línia del món de la cuina. Diries que la resta dels anys, des de que es va acabar el bulli fins ara, bàsicament t'has dedicat, entre moltes altres coses, a intentar que allò no s'oblides? El que havia passat allà...
Bueno, però no això, mira, això s'ha dit... El Ferran n'ha fet, vale, el museu... Vull dir, perquè és la vanitat... Escolta'm, d'aquí...
Oh, però jo no dic vanitat.
No, però escolta'm, d'aquí 40 anys estaré mort per lo que ja ve la vanitat que puc tindre. No. Però sí que és important, el que et deia abans del pavelló Mèdic Vendrell. Si tu no deixes un llegat, no existeix. Llavors sí que et vas donar compte que era molt important, Per què? Perquè si dient, escolta, en Catalunya, a mitjans dels 90 va canviar el paradigma de la gastronomia a nivell mundial. Això són paraules molt fortes, eh?
Sí, sí, ho són.
Clar, tio, i com...
Demostra-m'ho, no?
Exacte.
Clar, tu ara tens 61 anys, Ferran. Sí. Clar, fa 13 anys del final del Bulli, per tant, tu en tenies 48. Eres un cuiner...
No, 50.
Regant els 50. Clar, eres un cuiner jove. No t'ha cridat mai l'oportunitat de tornar a muntar un restaurant? Per què no?
Una cosa és la cuina, sí. Lo que és cuina creativa, que és el que jo he dedicat, sí, sí. I llavors tindre un restaurant i tindre un negoci.
Sí, sí.
Tindre un restaurant i un negoci, et prometo que és el negoci més difícil que conec. I jo he sigut assessor de molta multinacional, he estat en molts sectors, és el negoci més difícil que era.
De que surtin els números i que...
De tot, de tot. Tu saps el que està... El responsable, el jefe, no pot estar 8 hores. L'equip sí, està 12 hores de peu. Tu fíjate que qualsevol persona que no s'escolti a la seva feina li diguis, escolti, té que estar 12 hores de peu. Mm-hmm. Dic, però estàs xalat o què? La intensitat. Fíjate, tu... Al final, una manera de poder descriure un restaurant és un teatre.
Sí, sí.
La pressió brutal. I quan això lo portes al nivell que lo portaven nosaltres, és descomunal.
Però això vol dir que acabes cremat del Bulli.
La paraula no és cremat, no? Perquè cremat és amargat i tal. La paraula és que acabes cansat del que es juga al nivell, saps? No, perquè, clar, són 50 anys. Si tu ho compares amb una altra professió, tants anys no és tan fàcil, no? Llavors, jo em vaig cansar, per una part, de tot això del dia, d'estar cada dia, des de les 9 del matí a les 2 del matí, full time, vull dir, ja no em motivava.
Però, evidentment, d'ofertes no t'han faltat, perquè...
No, cada dia, mira...
Cada dia, no?
Però lo dic sempre, saps? Que no, jo no... A veure, tens que entendre que nosaltres vam fer el Bulli amb el meu germà i el Júlio Soler. Després del Bulli, què vols que fem?
Aquí està la pregunta que et volia fer. L'ombra del Bulli és massa gran com per pensar en fer una altra cosa?
No, jo o en general...
Com a tu. És a dir, pensar en obrir un altre restaurant, havent tingut el Bulli, és impossible, no?
No té sentit. No té sentit.
Però llavors, d'alguna manera, comença una altra via, però s'acaba una carrera perquè s'acaba el Bulli, que és el més important que t'ha donat i
no,
que
s'acaba un,
i que tindràs.
A veure, el Bulli era un joc experimental, que és veritat que semblava un restaurant perquè anaves i pagaves.
Bueno, i menjaves, i
sí,
et
no,
servien...
Però un joc experimental. Nosaltres experimentàvem molt i a vegades això pues no s'entén, perquè diu, quan que m'expliques un experimental, jo vaig anar a dinar o a sopar a un restaurant. A on nosaltres el treball important era quin era el límit que quan tu sentes una taula, que és el límit en el que és l'experiència gastronòmica.
Clar.
I això, el que feia era obrir camins perquè tota la gent al darrere, de tot el nivell, saps? No solament de la cuina, fos al darrere. A més, nosaltres, el 2009, vam arribar al nostre límit, al nostre. Nosaltres, vale, podem...
Més enllà no podem fer.
Podem evolucionar, saps? No, un 0,% o tal. Diu, no té sentit. Què passa? Això t'has d'explicar. Bé, jo i el Juli, a partir dels 40 anys, vam dir, escolta'm, si un dia no passa això, hem de tenir estalvi. I jo durant 10 anys, o quasi 15 vaig estalviar, portava una vida, vull dir, molt normalita com ara. Però sí que és veritat que quan nosaltres ens vam retirar als 50, ja no teníem que treballar. Per això em dedico a la fundació, on no cobro. I tal, això també que t'explica bé, perquè si no, no s'entén. De què vius? De l'aire o què?
No, d'haver treballat, no? Ferran, ara has citat dues vegades el Juli Soler. Boig dels Stones, no? Una figura que, a més, i això t'ho volia preguntar, fins a quin punt el fet que poc després que tanqui el Bulli li detecten la malaltia al Juli Soler i al cap d'uns anys es mor, evita que potser algun altre moment, perquè us agafeu carinyo i dieu, va, tornem-hi, a fer un altre projecte gastronòmic. La mort del Juli tanca però... definitivament
no,
la possibilitat.
No, és que el Bulli Foundation és un projecte gastronòmic.
No, clar.
No és un restaurant. Hacer un restaurant no té sentit. I després també t'explico. Jo tinc la sort de que l'Albert Adrià,
sí,
no ho dic jo, n'hi ha un cert consens, és un dels tres cuiners més importants del món.
Sens dubte.
Perquè el va fer el Bulli amb mi. Tinc la sort de que Albert Raurich, amb dos palillos, té un dels projectes culturals més importants en cuina japonesa a Europa. que Paco Méndez té un projecte brutal en alta cuina mexicana. Que disfrutar, pues fíjate que de disfrutar.
Que els tres que, són de sortit del bull.
Que Rafa Zafra, amb tot el tema d'estimar, que a mi és una de les meves passions del marista, tinc la sort de poder parlar amb ells.
Si sortir, el pare, el pare una mica de tot
no,
aquests
no,
o no?
El col·lega.
El col·lega.
No. Ara anem a... els dos palillos que anem... Mira, és la primera vegada que ho explico. Anem a fer un projecte que és el Sapiens de la cuina japonesa perquè la gent d'Occident comprèn de veritat la cuina japonesa.
Ja, perquè només ens agrada arribar al sushi i a la gyoza i i això com, és una mínima part.
És com si dir la cuina catalana... El no,
pan tomàquet.
Que és extraordinari.
De conya, que extraordinari, però no, que sortiu d'aquí ja una mica.
Sí,
no?
I després també un altre tema. Un cuiner... de les meves característiques, és millor comensal que cuiner.
Ah, que bo.
No sé si en el teu món és fonamental. Si tu ets molt oient.
Oh, i tant. Sí, molt.
En la cuina és important, perquè al final uno cuina com menja, clar, com li agrada menjar.
Un cuiner que no li agrada menjar no té cap sentit,
pues,
no?
Aportaries
sorpreses.
De quantitat de gent que n'hi ha.
Doncs que canvi de feina. Sí. Ara que hem sentit a l'Start Me Up dels Stones, clar, éreu moltíssima gent i vau passar moltíssima gent pel Bulli. L'ànima, d'alguna manera, tu, el Juli Soler, l'Albert Adrià, que ara els citaves, no? Del Juli, que sempre es deia, els que no vam conèixer mai el Bulli, no? Que et rebíem una samarreta dels Stones, no? I era com la transformació de la idea de la rectitud d'un gran restaurant que no es poden fer determinades coses, ell s'ho ventilava com volia. El Bulli va fer el que va fer perquè éreu uns punquis, en el sentit de que d'anaven a fons a una idea una mica boja, a vegades incompresa per alguns. Era una mica punquis en això.
N'hi ha moltes qüestions, no? Una és aquesta de dir que veníem de família treballadora, érem gamberros.
Éreu bastant gamberros, no?
Bastant.
Bueno, com de gamberros,
el Juli, molt més que jo. Bueno, i aquesta informalitat que portaven, sí que va ser molt important per al tema del restaurant. El Juli, el que tu deies, hola, bon dia.
En el restaurant més important del món.
No, camiseta de los restos, clar, vull dir, tu deies, i además era un cachondo, ¿sabes? Era, no, com el Goixo Mar. El Juli era com el Goixo Mar, mai sabies quan estava parlant en sèrio o no hi havia...
Això diuen, no?, que feia que a la rebuda et deia, no estàs a la llista, sí, tenies la reserva ahir.
No,
i tu blanc.
Però gent que no ho coneixia.
Clar.
Què té l'espírit del Bulli en el sentit de que volien que la gent sentissi com a casa? Quan venies al Bulli, tothom entrava a primera cuina. Bon dia, benvingut. I la gent... Ostres, això és com casa meva. És com casa meva. Clar. No és el clàssic restaurant que encara a mi... Vull dir, quan vaig a un joc molt important, vaig amb cuidado i tal...
No
allà al Bulli no, volíem... que la gent se sentessi com a casa. No?
I et deia, una mica amb una idea contraintuïtiva per molta gent, perquè crec que vau ser bastant incompresos durant temps, el Bulli perd diners durant molts anys.
Això és una...
És una llegenda?
Sí.
No és així?
Tenim en compte que un restaurant que tenia 2 milions de persones de demanda, 100.000 places,
ja,
tal, i que ha fet una fundació molt...
No, a posterior sí, però durant uns anys...
No guanyàvem...
Perdeu una estrella, fins i tot.
Del 84 al 98 guanyàvem per viure.
Clar.
Lo que sea. No, però no perdien diners.
Bueno, no perdien diners,
però... No, però guanyaven per viure. Però, i sobreviure.
Clar, perdona, Ferran, amb una aposta tan bèstia, podíeu pensar, escolti'm, jo porto 10 anys intentant-ho, no ho hem acabat de patar del tot,
bueno, però
fem una altra cosa, no?
Són característiques, una, ser valents, dos, tindre paciència, tres, tindre passió. Aquestes característiques, si no les tens, no pots fer un projecte diferent. Si no faràs un projecte pues, convencional i tal, llavors, tal. I ja et dic, érem feliços. Jo em recordo que quan vaig conèixer la meva dona tenia un Seat Panda, bueno, que és el millor cotxe que he tingut mai, ara no tinc, sabeu, no. I portava el peix, jo anava a comprar i portava el peix, no? I quan vaig conèixer la meva dona, clar, el primer dia que es puja en el cotxe, diu, hòstia, però això què collons és?
Quina peste de peix, Ferran.
I tal, però érem feliços. De veritat que... El tema dels diners, que jo sempre dic que quan la gent diu no són importants, per desgràcia no són importants, però no per els diners en si, perquè partint d'una bona alimentació, una bona vivenda, el tema de la salut, és vital. Però no ens importava. Nosaltres el que volíem era aquestes necessitats bàsiques. Si les tenien cobert, i perdona, anar algun dia de festa, algun dia a un restaurant, amb això estaven... I ara és igual, eh? Jo, si la gent vingués a mi i en un dia a dia la meva vida i la meva dona, no tenim fills, bueno, diria, no, la gent es pensa, no sé, que vaig com un xòfer, bueno, i tal, pues, porto una vida normal, i això abans també, i el Juri igual, eh? I el meu germà igual, amb això, en la filosofia bulliniana, vull dir, el tema material, no tant, n'hi ha sessions, van passar 2.000 persones,
no, no,
però n'hi ha sessions, però en principi... No.
Hi ha una cosa que m'ha interessat del que has dit, diu, érem feliços, no? Jo sí. Amb el meu Seat Panda, anant a buscar peix, no? Treballant 12 i 14 sí. hores. Et deixaré sentir una cosa, perquè fa 2 anys vam entrevistar l'Albert, sí. no? En el moment, he de situar els oients, en moment post-pandèmia, això vol dir el 2020, finals del 2021, amb un gran interrogant sobre com seria el món, després de la gran decepció, no?, de perdre tot el que seria el restaurants del barri, d'alguna manera, no? I sense saber cap on anava la restauració d'ell, no? I ens deia una cosa que a mi em va semblar molt interessant, que era aquesta.
Com a tanta gent també, la pandèmia m'ha ensenyat de que la vida que portava era tòxica, personalment per mi, el ritme que portava. Prop de 100 avions a l'any, treballava 300 dies potser, o no sé quants, i un descontrol d'horaris tremendo. La meva família, doncs, no m'he donat compte fins que va arribar la pandèmia que l'havia abandonat. En certa manera.
Tu has tingut mai aquesta sensació de dir la vida que vaig portar era excessivament bèstia?
Clar, que jo al no tindre fills ja és diferent, perquè la meva dona quan volia venia amb mi. Vull dir,
de viatge.
De viatge tal. Vull dir que això canvia bastant. I tal. Però, a veure, jo era conseqüent en... Això és el que volia. Jo vaig dir a los 50 em vull retirar dels negocis. Clar, no, el que no pots fer és buguet de retirar i treballar 8 hores. No, o fas criptomoneda o jo no sé com es fa, ¿vale? Si ets un petit empresari. I el que diu l'Albert és molt interessant perquè sí que això ha marcat tot el món de la restauració avui en dia. El diumenge vaig a Madrid, estava buscant per anar a sopar un diumenge a Madrid i és que quasi no n'hi ha cap. I tal, llavors, però és lògic, no?, que la gent que treballa en un restaurant normal, que fa les coses bé, però que al final tenen una ambició X, estigui...
El diumenge al vespre pugui estar a casa seva.
El dissabte, el diumenge, com la gent... Per què el resta de la gent... No?
Això ja no et sembla xino? Havent viscut el que has viscut tu, eh?
No, no, avui en dia, és que fas això, estàs mort.
Que però el bulli no hagués tingut sentit en aquest món d'avui.
No, però vas, cuidao, nosaltres el 2001 vam ser, si no el primer dels pocs restaurants, solo feia un servei. La gent entrava a les 2:30 i dinaven i tal, i a les 12 estaven fora, més o menys. És a dir, el bulli no ho sé, perquè era un lloc molt especial. La gent solament estava 6 mesos. Mm-hmm. Quan la gent estava cansada, sabia que marxava i tal. No ho sé si l'espírit del bulli d'abans avui podria... Tant tenint en compte que nosaltres era el contrari. Si la gent entrava a les 2, a 1:30 estaven a la porta.
Clar, clar.
No, a 1:30, que clar, volien entrar. I estava d'això. Però no ho sé, els temps canvien i lo de ara... No trobo molt més lògic tant.
Abans m'has citat... Bueno, una de les diferències importants amb l'Albert és que jo no he tingut fills, no? Tu no has tingut fills per la feina? És a dir, és una decisió probablement...
Sí, no, consensuada...
Sí, eh? Sí. De no podrem fer-ho perquè és que no ens en sortirem.
Tindrem problemes. Tindre un fill per no estar amb ell... Ja sé que molta gent me'n puc criticar, no? Saber, no? Però vaig tenir una decisió. Què passa? Doncs tenim nebots, les hem recolzat... vull dir, amb els estudis i amb moltes coses, i ara és molt maco, perquè avui he tingut un zoom amb un noi de 16 anys que es va presentar a ISADE, una conferència que vam fer, que volia ser cuiner, i l'hom ha adoptat una miqueta allò com la persona que posarem bastant esforç, vale, per a veure si fem d'ell un gran professional.
Sí, el tiet Ferran Adrià, bueno, què tal?
Ja,
sí,
però... Què tal és? I la tieta Isabel, que et diu la meva dona, també.
Sí, eh?
Ja, és veritat que és diferent. El carinyo, l'amor que tens amb un fill és algo tal. Però la vida, jo soc dels que, si vols tot, vull dir, pot ser perillós.
O sigui, no t'has penedit mai d'haver decidit no tindrem fills?
No, ja et dic, però... Ara, saps que parla, ara ja tindria 20 i pico anys o tal, si fossin anar de casa, li fossin tingut que pagar la carrera, ¿vale? Que sí. Ara tothom vol anar als Estats Units i que no sap que val 40.000 euros lo mínim, però...
Això m'interessa molt, aquesta part de ser conscient i conseqüent amb una decisió d'anar fins al final, i en això ser punky també va en això, el que et deia al principi, de tu tens una idea i vas fins al final amb aquella idea, no? El fet de que apareguin coses com la fama, com el reconeixement, la pròpia pressió que et pots posar tu com a... No sé si per por al fracàs de decebre les expectatives dels altres.
Com has gestionat això? Són diferents nivells. Primer, que posa en contexte la nostra trajectòria. A, jo i el meu germà no eren vocacionals.
Hosti, clar.
I això és molt estrany, perquè si tu fas un estudi de tota la gent que en la seva professió ha sigut important, veuràs que quasi tots són xicos vocacionals. Dos, a Catalunya i a Espanya era impensable que a nivell gastronòmic fos important. Clar. Allà tot lo vam viure molt naïf. Quan jo me'n recordo, jo encara avui, quan em donen un reconeixement, em fa il·lusió, encara. I tinc tots els premis, tots els reconeixements, tal, perquè era molt naïf. La gent que comença vol sortir la portada...
Del New York Times.
Del New York Times, ja sap que no és fàcil, però... Jo he tingut la sort, una, de tindre el meu germà, el Juli, i l'equip que tenim, que som al voltant, que, escolta'm, si alguna vegada m'he pujat, escolta'm, noi, baixa.
Baixa una mica.
Tal, els amics que tinc molt poc amic conegut, tinc la tira, però els amics també, i jo mateix, no?, perquè quan deia, bueno, escolta'm, però que tampoc passa res.
Al final, però tampoc no deu haver estat fàcil ser Ferran Adrià, eh?
No.
I saber diferenciar el Ferran, no?, el de portes sí, cap a dintre, això, del Ferran Adrià sí, personatge no,
però,
públic.
Per això sempre ho ha sabut. Jo, si vaig a un joc professional, sóc el Ferran Adrià, no? I no sóc un fals modest, és el que sóc. Però si ara no em va fer un cafè, tu i jo som igual. No entenc que una persona, perquè ha arribat a un nivell personal molt alt i té reconeixement, a nivell humà sigui diferent. I, sincerament, de les coses que no suporto. Però la veritat no és dolenta, perquè al final, que reconeguin la teva feina... Jo a tothom l'agrada, no? A tu t'agrada que et diguin, escolta'm, per el...
Hòstia, la majoria de coses que fem les fem per agradar, no?
No vull dir, tal. Què passa? Que una vanitat obsessiva és perillós. I això és una estratègia tal. Jo tinc, de veritat, un reconeixement molt maco. Jo vas per el carrer per demanar fotos, una foto i tal, però no sé jo que vinguin allí 50 persones a sobre tal. Bueno, solo em passa quan vaig a llocs del meu món.
En això, aquest reconeixement simpàtic, t'hi ha ajudat la manera de ser, l'aspecte, el parlar i els personatges, fins i tot, que t'han fet paròdia?
Sí, segurament que sí.
Que t'han fet un personatge simpàtic?
Sí, però que al final, mira...
El joc aquest de si és verificació...
Una de les coses que sempre diem amb el meu germà, de les pares... Vam aprendre una cosa a ser bona gent. Quasi mai jo he fet una putada. Sabien, a vegades, conseqüencialment sí, però sabien, i tal. I això et dona ja una seguretat. Tal. Com vam arribar professionalment 100 vegades de lo que jo podia somiar, tot això no tinc enveja. El concepte d'enveja no... Vull dir, enveja de qui ho tindrà, saps o no? I som normals, vull dir, i tal. Sobretot aquí a Catalunya. Perquè, clar, no, una cosa és el Ferran Adrià a Catalunya...
Clar.
I l'altre és el Ferran Adrià a Nova York.
Clar.
El Ferran Adrià a Nova York no han vist el Polònia. No. És diferent, i no el mateix quan estic a Harvard, saben, no, que quan estic a un col·legi de gent jove, no? I tal. Però en el meu cas ha sigut una manera de portar la vida i que m'ha fet tindre una salut mental bastant equilibrada.
Has anat al psicòleg alguna vegada, Ferran?
No, vull dir, a la pandèmia lo vam passar, jo com tothom, malament, no? Perquè on està el món, saber no.
Ferran, vaig acabant, només per preguntar-te si alguna música tu t'ha inspirat alguna vegada, o en els processos creatius, a vegades aquest funcionament,
Normalment treballava més en silenci, amb l'Albert, l'Oriol i el resta de l'equip. No érem molt de música.
Ho dic perquè el Juli posava molta música.
No? Però a mi m'agrada molt la música, vale? Però per treballar m'agrada estar concentrat.
És que m'han dit una cosa, però... però crec que és com si... Penso que és una fake news, però em van dir que hi ha una cançó que té a veure amb el món del futbol, que a tu t'agrada, però no estic segur que sigui veritat, això, mira. Ja sé que... Aquest és l'Arrebato, no? L'himne del centenari del Sevilla.
Marxa, jo crec que és el millor himne, els millors himnes que n'hi ha al món.
Bueno, aquest no et serveix per inspirar-te a treballar, no?
Bueno, quan estàs fluix, vale, no.
Puja cap amunt, eh?
Sí, puja, no? És un himne que puja,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Claro, y además, ¿sabes qué pasa? Que no té que veure que sigui del Sevilla, m'entero, no?
No, 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 no.
Allà, clar, lo vaig dir públicament i el president del Sevilla em va trucar.
Hosti, clar. Ja, buena la hemos liado.
No, no, i clar, jo dic, escolti, que, a veure, que, i gent del Betis, amic meu, també.
Claro, digo, què jota, passa aquí?
Que estic dient...
Que la cançó
que,
és bona.
Que la cançó em dona marxa, no que, sí, sí, que sí, sigui del Sevilla, que,
no, no, no.
Que m'agrada molt.
Que continuï sent del Barça, ja, no?
Exacte.
Acabo només amb això, precisament perquè tu ets un gran futbolero, i de fet tu volies ser futbolista i vas jugar a futbol, no? No deu haver-hi una llegenda d'aquestes, et vas trencar el menisc i llavors no vas poder
ser
una carrera brillant.
Directament no era bo.
No calia cap lesió, no?
Directament no era bo.
Ara et mires, continues mirant el futbol, continues pendent del Barça?
Estic molt trist, avui dia.
Sí, no?
No, i ara no em foto conya.
Vale? No fots conya? Vols dir que això és un tema molt seriós per tu? El fet que el Barça no estigui bé.
Sí, perquè, a veure, no ens enganyem. Això és una referència de país, que això no és solament futbol. Perquè quan perdem, és solament futbol.
Ese.
Quan guanyem, és una qüestió de país.
És Catalunya
tal. I per mi és una qüestió de país, bueno, algo més que el futbol.
Tens por del que li pugui passar al Barça? Sí.
A veure, qualsevol, si tu fas una entrevista aquí a 10 CEOs d'empresa i agafen els números del Barça, te diran que no sé com solucionar això. Que jo no em poso qui té la culpa, no sóc ningú per ni ser els números de fa 15 anys. Un tema molt seriós, perquè, clar, quan tu penses que té que pagar, me va posar, ara no ho sé, 250 milions d'euros cada any per pagar l'estadi, la deuta, tal, i com molt poc guanya 150, que vingui algú que m'expliqui com es fa. I tal, és un tema molt seriós, molt, molt seriós, i que no sé com acabarà, no? I et dic que he tingut molt bona relació amb el Jan, amb el Sandro i tal, i que no... M'agradaria que tinguessin, no?, allò, un final fotut, no?, però, hòstia, la punyetera cosa que té el futbol és que o entra la pilota, tal, una empresa pot arribar a un nou CEO i tal, i gestionant bé amb creativitat, aquí no, aquí ja podem arribar aquí vulguis i com...
Que no si no entra la pilota, res.
I tal, i a veure, la veritat és que estic trista perquè no sé molt bé com, quina solució té.
Bueno, no aniràs a cap candidatura, però no, si no, pots posar-hi el peu i tal.
No, què tal?
Si no t'agradaria formar política, part del Barça?
Ni política,
no, això no és política.
No, però ni política ni futbol.
Ahà. Tu com a espectador de les dues.
No, la veritat que perdona. Si en el espai gastronòmic que del nou, que no volen el meu pare, com jo beberia, sense cobrar res, tal, una reunió de dos horetes...
No hi posaries un restaurantet a dintre del
Camp Nou? Jo no, però sí que diria el que crec que s'ha de posar. Sí, una altra cosa que la sala VIP sí que seria important, que quan vinguin tota la gent important que ve al món de futbol de fora, diguin, hòstia...
Cuina catalana.
Això no és un exemple a l'aeroport. Los aeroports són una de les referències d'un país i d'una ciutat a nivell gastronòmic.
I Barcelona, què?
Pues Barcelona, jo crec que tindria que haver apostat per agafar gent jove, promocionar-los. Vull dir, amb marques, hi ha marques de la indústria alimentària molt potents i tal, no? Vull dir...
Home, com a ambaixador de la ciutat i de la gastronomia catalana no seria l'aeroport del Prat, no? Un bon ambaixador, ara mateix.
A veure, no sé, el desastre absolut. No, de veritat.
No, però vaja,
ara,
ja ens entenem.
Si tu veus el de Tòquio...
És una altra cosa.
Per posar-te, hi ha 5 o 6 referències. Escolta, el de New York no la referència, també te lo dic. Ni París,
no.
Podíem pensar que París pot ser la referència, però sí que és veritat que podíem entendre, ara, això té que fer amb el recolzament de les institucions i de les empreses, perquè com un negoci, bueno, no és tan fàcil fer un negoci a l'aeroport.
Ferran Adrià, ha estat un autèntic plaer, moltíssimes gràcies. D'aquí uns mesos, l'1 de maig, oi? És quan es reobre el Bulli 1846, que és el museu en què s'ha convertit el Bulli. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba a Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició amb més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Gosby.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
5 minuts i la 1 del migdia.
Ei!
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914, t'ofereix aquest espai.
No anirem a Reus, però anirem a Valls demà. Hola, Ana Priscila Magrinyà, bon dia.
Hola, què tal? Què bé, tal, David que Martos, bé que bon estareu a Valls.
Sí, home, sí, bon estarem dia, estupendos. Bon a la... Bueno, la... anava a dir la zona zero, no el quilòmetre zero.
Millor quilòmetre
zero. Sí, sí, sí. Bé, avui tenim preparat a la taula el vermut Miró Bianco, l'aperitiu perfecte per còctels clàssics i moderns, i un vermut Miró Reserva a bastoig de 3 litres per algun oient del Via Lliure. Què heu de fer per aconseguir-ho? Doncs respondre la pregunta que
acabem de penjar
als stories d'Instagram. Avui, d'aquí una estoneta, entrevistarem Flotats.
Home!
Jo Maria Flotats. I hi ha una famosa frase.
Sí.
Tu no la recordes, això? O eres massa... Em va advertir... abraonant-se sobre mi, ah, no? Sí? Aquell enfrontament que va tenir amb el conseller Pujals.
Sí, sí, sí.
Que en una altra ocasió m'hauria trencat la cara.
Mm-hmm.
Bueno, doncs, frase mítica.
Sembla d'una obra de teatre,
sí,
no?
Sí, 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 i ho diu així, amb aquesta envergadura. Quina frase mítica recordeu vosaltres? Frase que us surt sovint a les converses i que va pronunciar algun conegut en algun moment. Ara mateix als stories d'Instagram us llegim i podeu guanyar una ampolla de vermuts Miró de 3 litres amb el seu estoig. Avui que és jornada de reflexió, textualment,
sí.
Textual, que diria en Flotats. Martos,
literal.
De què hem de reflexionar?
Mira, doncs estic vivint uns dies de tensió.
Ai.
Perquè per primera vegada a la vida i crec que a la història d'aquest edifici ens han posat porter.
Home, però això és meravellós.
Llavors,
sí, és meravellós.
O no.
Ell és molt bona persona.
Però?
El que passa és que entra dins de la categoria que l'humorista Raúl Cimas va qualificar de demasiada pasión por lo suyo.
Amiga.
Clar, llavors, hi ha molta voluntat i està molt bé. El que passa que és excessiu. Per exemple, per posar alguns exemples, ell ha decidit que era bona idea col·locar plantes a l'entrada de l'edifici i quatre plantes per donar caliu està bé, però... un jardí botànic, que és per on estem anant ara mateix ja.
Però has d'anar
una planta més.
Has d'anar amb matxet.
Amb matxet per entrar, és el que anava a dir exactament.
I alianes per allà.
Per obrir-te espai. Sí. I llavors, ell també fa això de recordar-te molt bé del teu nom, em pregunta com et dius, tal, David, em va dir el seu nom, evidentment no el vaig retenir.
No fa com
no.
El...
Cada vegada que ens saludem...
No fa com alguna fuente de Toni Narcos, no et diu això.
No. ho preferiria.
Ara prefereixes això, és que sempre tenim el que no volem.
No, no, és increïble. I clar, després vaig descobrir ell, per exemple, tu quan arribes i estàs traient les claus per entrar a casa, ja et veu des de lluny i ve corrent a obrir-te, com apressat, i és com, no cal, de boca no cal. I em va explicar que ell ve d'un edifici del barri de Salamanca i clar, ha portat els costums aquí. Però què passa? Que jo vinc al costat d'una botiga de xixa, vull dir que és que no...
No acaba de quadrar, no, eh?
Però jo crec que aquí, a part del barri de Salamanca, aquí la clau és que acaba de començar. I aleshores, quan algú també comença una nova feina, molt vol quedar molt bé.
Porta 25 anys, em va explicar.
Oh, però dic en un nou edifici, vull dir que
saps?
No, val. Però jo, per exemple, el porter del meu edifici, que també en tinc només al matí, que és una meravella...
Està desfondat.
Aquest ja no s'aixeca, et veu amb les bosses del prica que vas arribar. I a la que s'aixeca i arriba a la porta, tu ja has tret les claus. Clar, ja està, no passa res. Però...
Fa el gesto, però...
Sí, fa el gesto molt a poc, massa a poc.
Massa a poc a poc. Com aquell nen a casa que el pare o la mare li diu alguna cosa. Ja va.
Ara vinc.
Ja va.
Fa com l'intent, no? Fa el gest.
A favor de...